adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Bé? Desperts? Heu gaudit de la revetlla de Sant Joan? Espero i desitjo que sí, nosaltres ho hem fet i també gaudirem avui fent aquest programa d'Herrera COPE Catalunya fins a la una i a partir de la una migdia a COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez a les vies de so. Avui, òbviament, farem un repàs a lo que és el temps, el trànsit i el transport públic amb el cap d'informatius d'aquesta casa, en Carles Losada, que també ens posarà en òrbita de tot el que ha passat i passarà en aquest divendres 24 de juny. Per cert, aprofitem per felicitar totes les Joanes i tots els Joans que ens escoltin ara mateix. Avui parlarem també d'esports amb el company José Luis Gil, que a ver los ailos, vull dir esports i temes esportius. I parlarem de coses molt serioses. Parlarem de la demanda d'ajuda a Projecte Home, que està creixent un 15% en els últims dos anys, sobretot pel tema de la cocaïna i l'alcohol. En parlarem amb en Joan Mercader, que és psicòleg i terapeuta d'aquesta entitat. I també parlarem en aquesta primera hora de programa amb la Fundació Affinity, que ha presentat una nova edició d'aquell estudi Ell mai no ho faria, amb dades d'abandonament, pèrdua i adopcions de gossos i gats. Recordem que aquesta època estiuenca és una època de que molta gent, malauradament, abandona les seves mascotes. Avui la Laura Rodríguez, de la Fundació Affinity i Veterinària, ens explicarà què hem de fer en cas d'aquests abandonaments. Però abans d'entrar en matèria, el que fem, com sempre, és donar la bona tarda als companys informatius. Senyor Losada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Feliç Sant Joan, eh?
Igualment.
Té cara vostè d'haver passat una revetlla fantàstica.
Fantàstica, fantàstica.
Fantàstica, eh?
Com ha anat bé, Losada, la revetlla?
Bé, les revetlles sempre van bé, sí? Eh? I més si s'ajunta tot, no? La revetlla de Sant Joan, festa major, la festa és complerta, no?
Molt
després, clar, costa començar el dia, però bueno, aquí estem,
aquí
eh?
Estem.
Aquí estem, tu.
Per acompanyar tota aquella gent,
sí,
que avui, per cert, hi ha molta gent que treballa, eh?
Moltíssima gent.
L'altra que fa festa i l'altra que treballa.
I molta gent a les carreteres, també, eh? Torna a haver-hi unes cues.
M'has llegit el pensament.
Ara t'ho explico, ara.
Ara m'ho expliques, perquè segurament molta gent ha escoltat sí. La ràdio, ara mateix la cadena COPE. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Joana Montserrat? Bona tarda.
Què donen avui per la tele? Alguna cosa important, esportiva?
No, estava fent una mica de zapping, aviam si...
Però si sempre hi ha el mateix que no el posar.
Si veiem alguna cosa
és
interessant.
Vostè...
És un bucle,
tot per no veure el Losada.
Vostè fa buclisme perquè veu partits del Real Madrid de l'any 80.
No, jo veig la tele. Jo veig la tele, vaig fent zapping, aviam si en algun canal apareix alguna cosa interessant, perquè hem d'estar a peu d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Però amb aquest canal mai perd aquell equip que vostè té abans. Jo no entenc què passa amb aquest canal.
Senyor Gil.
Estan intentant vostès aixecar una llegenda urbana que no ho veig a cap concepte. Què?
Lo llevaremos a la próxima junta para hablar del tema. Bueno, escolta'm.
No, jo lo hago mejor.
Bueno, però era per fer una mica la conya. Bueno, senyor Losada, posem-nos seriosos perquè primer hem de parlar del temps que farà. Ara mateix fa calor.
I continuarà fent calor, eh? Continuarà fent calor. Sí, sí, perquè no t'oblidis que estem a l'estiu. I a l'estiu què passa? Que fa calor.
Efectivament.
La cosa noticiable seria que estigués nevant a dia d'avui a bona part de Catalunya, però no fa calor. Avui és un divendres festiu, Sant Joan, una gran diada. Enfilem ja la recta final d'aquesta setmana, doncs, amb un ambient assolellat arreu de Catalunya. Calor, no xafogó, bueno, no xafogó, no una calorada com la que hem tingut la setmana passada. Xafogó sí que em fa a la costa, eh? És una calor més o menys suportable. Algun ruixat poc important aquesta tarda i temperatures d'estiu. El cap de setmana, que la gent es pregunta quin temps farà, doncs, demà dissabte, diumenge, doncs, serà un cap de setmana tranquil. El sol serà el que dominarà el cel arreu de Catalunya, amb temperatures estables, sense canvis importants, i com sempre passa l'estiu, núvols a la tarda que deixaran algun ruixat dispers al Pirineu. Temperatures a les d'ara, 30 graus a la ciutat de Tarragona, 29 a Barcelona, 26 a Girona i Lleida i també 20 graus a Andorra la Vella.
Molt bé. El transport públic... Transport públic, sí. Alguna incidència, senyor Losada?
Sí, incidència del transport públic i incidències de la xarxa viària. El transport públic, retards de 20 minuts, línia de Rodalies R3 i a la R11 no hi ha servei entre Portbou i Cervera de la Marenda, això ja en territori francès, per una avaria d'un tren. A la xarxa viària molts problemes i on? Doncs, com sempre, a l'AP7, a la tram nord i tram sud. Anem pel tram nord, que és el més complicat, el que va cap a les comarques de Girona. Hi ha retenció de 6 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès, 3 quilòmetres a Vilalba, Sasserra, i 7 quilòmetres de retenció a Sant Celoni i Llinars. Hi ha un camió averiat que talla un carril, un trailer averiat talla un carril amb aquests 7 quilòmetres de retenció. Hi ha una via alternativa, és l'autopista C32, autopista de peatge, recordem, aquesta depèn de la Generalitat i és de peatge, has de pagar, però tot i això, tot i el peatge, doncs hi ha molta afluència de cotxes, i ha 2 quilòmetres de retenció en aquests instants, en aquesta C32 a l'altura de Tordera. Anem a la AP7 Sud, direcció Tarragona. Aquí trobem 8 quilòmetres de cua i de lentitud també entre Castellbisbal i Castellbí, direcció, com et deia, cap a la província de Tarragona. I tornem cap a la Costa Brava, dues vies alternatives o dues carreteres importants de la província de Girona i que porten cap a la Costa Brava Centre, a la C35 i la C65, i a cues a Llagostera en direcció cap a Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell. La cua és considerable, 9 quilòmetres de retenció.
Bueno, una salutació a la gent que està escoltant des de les carreteres, i paciència. Que és la reina de la ciència.
Sobretot paciència i prudència, perquè amb aquests embussos a vegades pots anar a despistar i bum, tornes un cop sense voler del davant.
Doncs tranquil·litat. Avui el menú d'informatius COPE que s'està preparant?
Doncs mira, d'entrada farem un balanç de com ha anat la Revetlla de Sant Joan, amb pocs incidents per sort en aquest retorn a la normalitat després de 2 anys de pandèmia. Aquesta passada nit han tornat als carrers, s'han tornat a omplir els carrers de petards, de fogueres i de gent que majoritàriament, diuen tant des d'interior de la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona, han tingut un comportament doncs molt correcte. El 112 ha rebut 5.600 trucades o avisos i els bombers 990. I pel que fa a incidents destacats, doncs mira, un home de 70 anys que ha mort a l'Hospitalet en un incendi en el seu pis, i a la ciutat de Barcelona el tinent d'alcalde Albert Batlle ha confirmat 32 incidents a les platges de la capital catalana amb almenys 5 possibles agressions sexuals. També ha lamentat la mort d'un home per arma blanca a l'avinguda Drassana. S'ha estat apunyalat per dues persones que han fugit, i també l'intent d'homicidi a una dona sense sostre, que finalment aquesta pobra dona ha pogut anar als serveis d'assistència mèdica que estaven a prop d'on ha passat els fets i l'han pogut doncs curar, i no ha passat a més gravetat doncs aquesta salvatjada. Les platges de Barcelona han registrat una ocupació d'unes 60.000 persones que han estat desallotjades a les 6 del matí sense cap tipus d'incidents. El dispositiu de la nit de Sant Joan a la capital catalana ha suposat una despesa per l'Ajuntament d'uns 150.000 euros, i els concentrats a les platges han deixat un rastre considerable, pren nota, 25 tones de brossa que ha estat tota recollida.
Déu-n'hi-do. Senyor Lozada, moltes gràcies, que vagi molt bé. D'aquí una estona ens escoltem de nou. Gràcies.
Molt bé, adéu.
Que vagi bé. Senyor Gil, company de la redacció d'Esports, avui treballar de valent tota la redacció.
Fem programa a les 3:05 de la tarda.
Correcte.
Us en vaig al comandament.
Per explicar-nos quines coses?
Doncs coses que, en referència al Futbol Club Barcelona, les volem analitzar de la mà de protagonista, de la mà d'analista, en un dia on el Mercato, de moment, hores d'ara, 12:28, està una mica aturat. Recordem aquest triple full de ruta del Futbol Club Barcelona: Jules Koundé per la demarcació de central, Bernardo Silva pel mig del camp, Lewandowski per la delantera. Encara que pel que fa referència al davanter del Bayern de Munic, les declaracions que arriben des del conjunt bavarès una i una altra i una altra vegada són molt tancades en banda respecte a la possibilitat de deixar sortir Lewandowski. Analitzarem això que tinc a les mans.
Papers, de moment papers.
El calendari de primera divisió. Recordem, primera jornada, el Barça que rebrà el Rayo Vallecano, Espanyol i Girona començaran fora. Cosetes que destaquen d'aquest calendari. 31 de desembre. Sí, el dia de cap d'any. Barça-Espanyol, al Camp Nou. Jo crec que, amb tota seguretat, serà el partit que tanqui el 2022, futbolísticament parlant, pel que fa a la Lliga de Primera Divisió. El Madrid-Barça caurà a l'octubre, al Bernabéu, i el Barça-Madrid podria caure el dia de Sant Joan. El dia de Sant Josep, millor dit, el dia de Sant Josep. 18-19 de març, la jornada on està programat el Barça-Real Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, emocions fortes ja de cara, perquè a la tercera jornada de Lliga tindrem un Espanyol-Madrid a Cornellà-Prat, el 28 d'agost. O sigui que molt entretingut aquest calendari asimètric que es va sortejar en la jornada d'ahir. Pel que fa a l'Espanyol, i pel que fa a d'altres temes, hem volgut buscar un protagonista que ens valgui per analitzar, d'una banda, com està el conjunt blanc i blau, I d'una altra banda, també per parlar de tota aquesta problemàtica dels jocs d'hivern del 2030, etcètera, i hem dit, mira, anem a trucar a l'Ander Mirambell, que l'Ander Mirambell ens parli de com veu el pati Perico i de com veu el pati olímpic. El Girona, també immersos en el Mercato, ahir es va acomiadar Pol Lozano, que recordem és un jugador cedit pel Real Club Deportiu Espanyol, i en el bàsquet, les sortides que de mica en mica es van confirmant al Futbol Club Barcelona. Per cert, els companys del Mundo Deportivo avançaven que la secció de bàsquet blaugrana ja li ha dit a Nick Calates que es vagi buscant equip, que no compta amb ell de cara a la propera temporada, perquè arribarà Satoransky, i un dia més pendents de la competició, sobretot de waterpolo, en aquests mundials de natació a Budapest. Les preguntes al dia.
Vinga.
Si teniu temps, si no esteu ressecosos, si no... Feu-nos-ho. Voteu. Entreu. És un minut. Twitter @esportscope. Amb blaugrana. Ousmane Dembélé, el cuento de nunca acabar. Sí. Estem a 6 dies de que se l'acabi el seu contracte i no sabem què farà aquest xicot. Voleu que Dembélé renovi, sí o no? Ha començat guanyant el no. I en proporció de 2-1. O sigui que la gent no està massa per la renovació de Dembélé. En blanquiblau preguntem, a l'espera del fitxatge d'un porter, qui hauria de ser el porter suplent? Joan García, Oier Olazabal o un altre. De moment ha començat guanyant l'opció de que Oier Olazabal sigui el suplent de la porteria de l'Espanyol.
Molt bé, senyor Gil, després a partir de la una més informació esportiva, gràcies i fins d'aquí una estona.
I poso la tele una o...
No cal, deixi, vale. Ja tenim jo, mira, tinc la pantalla davant, que
per
és
cert,
la peixera i és
cert,
el Jorge
el Martínez. Nostre reconeixement sí. A tota aquesta gent que avui, dia festiu, s'aixeca i treballa per treure la brossa que hem deixat a les diferents
Certament. Rebelles
i als diferents índexs.
Certament. No, i saps allò de no és més limpio el que más limpia, sinó el que menos
ensucia? El que menos enguarra, sí.
O sigui que
perdón,
tot allò que la gent s'ha portat te lo podries haver llevat a casa. Senyor Gil, moltes gràcies.
D'aquí una estona torno.
Gràcies. 12:31 minuts, això és Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Ai, esta música m'encanta, perquè además es que me anima. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿No tienes resaca?
Bueno, yo siempre la llevo, ya lo sabes. A mí me gusta más un cachondeo, pero como también me gusta la radio, digo, mira, pues aprovecho y lo mezclo y voy directa a la radio. Bueno, ¿ha ido bien la verbena, señora Torrejón?
Ha ido bien la verbena, hemos tomado un trocito de coca, hemos tomado una copita de cava, hemos disfrutado de la verbena sin pasar, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?
Muy bien. Oye, hoy, doctora Torrejón, hay mucha gente sí. Que tiene mala conciencia después de esta verbena.
A eso vamos.
Han comido coca, han bebido cava sí. Y han cenado sí. En exceso. Y son aquellos que quieren perder peso, pero dicen, no, lo dejo para mañana, lo dejo para pasado. ¿Pero qué podemos decirle a todas esas personas?
Bueno, nuestros pacientes, te tengo que decir que se han ido con nuestra bendición para que celebren San Juan.
Muy bien.
Para que puedan tomar un poquito de coca, puedan tomar una copita de cava, pero claro, ¿qué pasa? Hoy es viernes, mañana es sábado y el otro es domingo. Ahora lo que no podemos hacer es, como yo me lo he saltado esta noche, entonces, bueno, me tiro del avión sin paracaídas. No, yo lo que tengo que hacer ahora estos días es comer de manera sana. Esto en líneas generales cualquier persona. Es decir, si yo estoy en un proceso de pérdida de peso, digamos, vuelvo a mi rutina, ¿vale? Aprovecho estos días de vacaciones y, bueno, pues me voy a dar un paseíto, voy a caminar un poquito más y a lo mejor puedo hacer algún pecadillo, pero lo voy a compensar. Si por el contrario la persona que nos está escuchando no tiene que perder peso, bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer, y esto siempre se lo digo a los pacientes, pecado penitencia en el mismo día. Es decir, si hoy a mediodía me voy a poner las botas auténticamente, pues la cena, nada, una cosa ligera, o me voy a tomar una pieza de fruta, o me voy a tomar un yogur, voy a intentar caminar. Es decir, lo que sí es muy importante que estimulemos la actividad física. Si estoy en la playa, nado. Si estoy en la playa, pues me hago una buena caminata por la mañana tempranito o a última hora de la tarde. Es decir, intento siempre aumentar la actividad física, porque cuanto más gasto, más ingreso puedo tener, ¿no? Pero sobre todo, aquellas personas que no tomaron la decisión de perder peso porque decían, ay, bueno, es que ya, claro, ya va a venir San Juan y yo, claro, tanto estos 2 años que no lo hemos celebrado, yo tengo que celebrar San Juan. Pues venga, ya está, ya hemos celebrado San Juan. A estas personas que llevan demorando la pérdida de peso, ¿qué deberían hacer? El lunes llamarnos, venir a vernos.
Eso es.
Entender que nuestro programa de pérdida de peso no tiene nada que ver con lo que puedan conocer anteriormente, que les ayudamos quitándole la mitad del esfuerzo, que ayudamos a remodelar el cuerpo, que lo hacemos de tal manera que luego el mantenimiento es muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, que se informen con nosotros y que luego tomen la decisión que tengan por oportuno, a sabienda que nosotros en verano no cerramos, es decir, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y evidentemente septiembre, es decir, no cerramos en vacaciones, porque gracias a Dios con nuestro equipo podemos hacer vacaciones de manera sucesiva, de manera que podemos estar atendiendo a nuestros pacientes a lo largo de todo el año.
Desde
¿de acuerdo?
Pues...
ya que nos llamen el lunes y a ponerse en marcha.
Bueno, pues vamos a decir el teléfono en 93-414-3631, 93-414-3631. La doctora Torrejón y el Centro Médico de Estética Starben está en la calle Muntaner 252 principal, así que no hay excusa, porque la grasa y los kilos están los 365 días del año.
Y tanto.
Por eso ella también y su equipo están en verano trabajando. Doctora Torrejón, muchísimas gracias. Un abrazo y
un abrazo.
Celebrar el Día de San Juan.
Buen fin de.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós, adiós.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por Aprender Radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Les demandes d'ajuda a Projecte Home han crescut un 14,7% en els últims dos anys, entre el 2019 i el 2021. Els dos grans problemes pel que fa a les addiccions continuen sent la cocaïna i l'alcohol. Són dades que l'entitat va presentar dimecres, que va ser el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. En total, el Projecte Home va rebre 2.216 demandes d'ajuda el 2021, per les 1.702 del 2022, quan hi havia el confinament. Avui en parlem amb en Joan Mercader, que és psicòleg i terapeuta de l'entitat. Joan Mercader, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'augment de demanda va lligat a un deteriorament de la situació en què arriben les persones a la vostra entitat, a Projecte Home?
Sí, és una de les conclusions, no?, que hem pogut extreure a partir de les dades, de que efectivament va lligat, doncs, a un moment d'un major deteriorament tant de salut mental com física, així com de les condicions socioeconòmiques de les persones que arriben a l'entitat. Venen amb diversos factors de vulnerabilitat, com per exemple, doncs, situacions de desestabilització psiquiàtrica, sense suport familiar, sense habitatge o fins i tot sense autonomia per a dur a terme, doncs, gestions bàsiques. Uh-huh. No? I això sí que ho hem detectat.
Joan, quin seria el perfil dels usuaris? Estem parlant d'homes?
Sí, la gran majoria, bé, més del 85% doncs, són homes i només un 15% són dones. La mitjana d'edat és de 42 anys. Si ho diferenciem a nivell de gènere, les dones arriben més tard, a la mitjana són 45 anys, en canvi els homes doncs, arriben més aviat, amb 41. L'edat és important perquè quan més llarg doncs, o més tard arriben, significa doncs, que tenen un major recorregut de consum i, per tant, doncs, tenen un major també deteriorament. I el que hem vist també doncs, a nivell de perfil és que un 37%, doncs la seva principal font d'ingressos és l'atur, pensions i altres prestacions, ja. Quan abans, no, el 2019, la seva principal font d'ingressos era la feina. No?
S'observen diferències d'importància en els patrons de consum d'homes i dones? Els homes són els que consumeixen cocaïna i les dones alcohol?
Sí, així és. Tal com dius, les dones, la seva principal substància de consum és l'alcohol, i això ho lliguem molt doncs, en què és una substància legal, de fàcil accés, i a més hi ha menys percepció de risc, però sobretot no, el consum que poden fer de l'alcohol les dones és un consum domèstic, que es consumeix també en soledat, i també és difícil que es detecti per part de l'entorn. No? Per tant, és un patró molt associat a la soledat i a la insatisfacció, i que la dona accedeixi, no?, només un 15% a programes de tractament també té molt a veure doncs, amb que hi ha més estigma social, hi ha menys suport familiar, també té més càrregues familiars, i això fa doncs, que dificulti el seu accés a tractament.
Amb la pandèmia, com ho han viscut aquestes persones, Joan?
Bé, ha sigut bastant complicat, no?, perquè moltes persones, no?, moltes atencions, no?, demandes d'ajudes venien doncs, de situacions bastant, com hem dit anteriorment, de deteriorament,
sí,
tant mental com físic. No? Per tant, doncs, moltes persones que han demanat atenció ho feien des d'una urgència, no?, i moltes d'aquestes persones doncs, han pogut entrar a tractament, més de 1.500 persones, però n'hi ha d'altres doncs, que han hagut de prioritzar doncs, com el tema de la llar o fins i tot primer una estabilització psiquiàtrica, no? Per tant, uh-huh, ha sigut un panorama doncs, bastant complicat, però sembla doncs, que aquest 2021 doncs, ja tornem a xifres similars a les del 2019, que eren de prepandèmia.
Quin és el primer pas per solucionar aquests problemes amb aquestes substàncies? Primer, voler curar-te.
Sí, la voluntat de la persona i que la persona tingui consciència del problema i que tingui ganes de deixar l'addicció és el primer pas, no? Per això valorem molt aquesta primera trucada, aquesta primera demanda d'ajuda, perquè ja és un pas molt important i de molta valentia, no? De voler fer aquest canvi, i perquè no només el canvi és deixar de consumir, sinó de, per exemple, doncs deixar enrere amistats que puguin consumir, afrontar doncs, dificultats que puguis tenir a nivell emocional, a nivell familiar. Per tant, doncs, al final és un canvi en el teu desenvolupament personal. No? I fer aquest primer pas doncs, és molt important a través d'aquesta trucada, i a partir d'aquesta trucada doncs, fem una primera entrevista per conèixer la problemàtica i poder-lo derivar doncs, al programa de tractament més oportú aquí dins del projecte HOMA.
És dur per les famílies, eh? Joan, conec gent que està fent seguiment dels seus fills a través de vosaltres, de Projecte Hombre, i la veritat és que han de tenir molta cura, no?, des de la distància, però sense agobiar el malalt, no? Perquè no se n'adoni que estem constantment pendents de què fa, què deixa de fer, amb qui va, amb qui truca, qui parla, etc.
clar, quan les persones venen aquí a fer tractament, al final són molts anys, no?, que porten en consum d'addicció, potser fa més de 10 anys doncs, que estan consumint, i això ha provocat doncs, també una desconfiança, un desgast a nivell familiar, no? I nosaltres, des del Projecte Home, a part de treballar doncs, amb les persones que venen aquí, també treballem molt amb les famílies, no? Mm-hmm. Perquè també no només el propi usuari que ve aquí doncs, ha de fer canvis, sinó que a vegades la família doncs, també pot aprendre a acompanyar-lo, també pot aprendre doncs, a fer canvis doncs, perquè millori la relació. No? Per tant,
certament,
és molt important doncs, aquest seguiment o aquest suport també familiar, encara que sigui doncs, des de la distància.
Tots hem estat joves en algun moment de les nostres vides, Joan, però és veritat que hi ha molts joves. Crec que un de cada 5 joves d'entre 14 i 18 anys han consumit cànnabis en els darrers 30 dies. Hi ha preocupació en aquesta franja d'edats?
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres les dades que tenim, no, és que tot i que baixa el consum de cànnabis respecte a l'any passat, val? Nosaltres, un de cada 2 adolescents que venen a demanar ajuda consumeix cannabis. I el que sí que hem vist doncs, en aquests 2 anys de pandèmia, tot i que el consum ha baixat, és que aquells adolescents o joves que ja consumien, quan venien a demanar ajuda, encara consumien més quantitat, no? I això fa doncs, que també a nivell fins i tot de patologia dual, no? Quan tu consumeixes una droga en aquesta etapa, l'adolescència, quan estàs en una etapa de desenvolupament, encara a nivell doncs, cerebral doncs, encara no estàs madur, doncs el consum de la droga encara pot tenir, pot ser més perjudicial, no? Mm. No només el consum de cannabis ens preocupa, sinó també el consum d'alcohol, no? El consum d'alcohol, doncs, d'un any per l'altre, doncs, ha pujat d'un 15,8% a un 25,4%. I l'alcohol, al final, és la primera substància que consumeix un jove, no? La mitjana és als 14 anys.
Sí.
I això fa, doncs, que també sigui una substància molt normalitzada, molt relacionada amb l'oci, amb passar-s'ho bé, amb festivitats, no? Com pot ser també Sant Joan. Llavors, és molt important, no?, fer aquesta prevenció a les escoles, fins i tot a nivell familiar, doncs, de que l'alcohol doncs, també es pot desenvolupar una addicció, no?
Joan, quantes vegades has escoltat allò de... No, si jo controlo. Hi ha aquesta línia molt fina, no?, entre el jo controlo i el que ja deixes de controlar.
Sí, correcte. Al final, no?, tots els... La gran majoria d'adolescents i joves que venen aquí, sobretot venen per la insistència de la seva família,
clar,
perquè el propi adolescent o jove no veu que el seu consum sigui problemàtic, no? És a mesura doncs, que ve aquí que realment veu, no?, que diferents àmbits, doncs, com pot ser la comunicació familiar, doncs, n'hi ha molta menys, a nivell del seu entorn doncs, també hi ha sempre el consum, fins i tot a nivell acadèmic o laboral doncs hi ha un baix rendiment. El consum, més enllà de consumir, doncs afecta molts àmbits o moltes àrees de la teva vida, no? I és a partir d'aquí que nosaltres doncs, treballem totes aquestes àrees i àmbits perquè finalment doncs, deixin aquest consum.
T'agraeixo molt, Joan Mercader, psicòleg i terapeuta de Projecte Home, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies per la tasca que feu i es pot sortir si un vol i es deixa portar per mans de gent que en sap. I en aquest cas estem parlant de Projecte Home, que així està més que demostrat. Joan Mercader, gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, cerezas de origen nacional caja de un kilo, 4,95 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
La Fundació Affinity presenta una nova edició del seu estudi Ell nunca lo haría, amb dades d'abandonament, pèrdua i adopció de gossos i gats a Espanya l'any 2021. Diuen que les protectores espanyoles van recollir 285.000 gossos i gats el 2021, en línia amb l'any anterior i un 7% menys que l'any 2019. Avui en parlem amb la Laura Rodríguez, que és la responsable de comunicació d'aquesta Fundació Affinity. Laura, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laura, explica'ns una mica què és Fundació Affinity, perquè nosaltres ho parlem ja com que estem acostumats i de tota la vida ens coneixem, però quina és la tasca que feu des de la Fundació Affinity?
Doncs des de la Fundació fa 35 anys que investiguem i fem difusió dels beneficis del vincle entre les persones, els gossos i els gats. I dintre d'aquesta gran missió, una de les coses que fem també des de fa molts anys és un estudi que mereix els animals abandonats i els animals que es perden i que arriben també a les protectores, també els que s'acaben adoptant, de manera que posem xifres doncs, aquest problema, no? Aquest fenomen, de cara a conscienciar a la població per evitar, doncs, lògicament, l'abandonament d'animals.
Laura, amb aquest informe hi han dades, podem dir, lleugerament optimistes, que s'han de situar en un context encara lluny de ser normals.
Correcte. El que veiem és que en aquests dos últims anys sí que veiem per l'estudi un petit decreixement de les dades d'animals que arriben a les protectores, però estem en un entorn tan diferent, no?, amb aquesta pandèmia que hem viscut, que encara no podem, diguéssim, assegurar que això és una tendència consolidada de que els animals que arriben a les protectores cada vegada són menys. Això ens haurem d'esperar probablement un any més o dos per veure si la tendència, aquesta petita tendència a la baixa, realment es consolida. El que vam veure és que l'any més dur de la pandèmia van arribar menys animals a les protectores, especialment gossos, però també perquè vam tenir la mobilitat molt reduïda i això va fer que també els animals es perdessin menys i, per tant, arribessin menys a les entitats. No?
Efectivament.
Això ho hem de tenir en compte.
Parlem de gats. Hi ha hagut un descens important en 5 anys, un 5% menys que l'any 2002. És una xifra la més baixa de l'últim lustre, no?
Sí, veiem que, de fet, ja fa bastants anys que ens preocupa molt el tema dels gats, perquè veiem que cada vegada arriben més gats a les protectores, no? I això s'ha mantingut, no?, molts anys. I és veritat que aquest enguany, no?, la xifra disminueix un 5%, són un 5% menys de gats que han arribat a les entitats en 2021, i de nou és una xifra lleugerament optimista, però que tampoc podem encara assegurar que realment hi ha una tendència clara a la baixa, no? Sinó que haurem de, doncs, esperar i veure si es confirma d'alguna manera.
Uh-huh. Anem a parlar dels motius, si és que poden haver-hi motius per fer o abandonar un animal de companyia, un gos o un gat. Crec que un dels primers és les camades no desitjades, no? És el primer, es col·loquen al primer lloc d'abandonament.
Exactament. És un motiu, diguéssim, que doncs, aleguen les persones que porten doncs, aquestes camades o que la pròpia protectora, doncs, òbviament, ho veu, no?, de forma evident. És una raó que sempre està en les primeres posicions i que en aquest últim any, de fet, passa de la segona posició a la primera i, d'alguna manera, doncs, encapçala aquest rànquing, diguéssim, de motius d'abandonament. I en aquest cas hi ha una solució, no?, hi ha una manera d'evitar aquestes camades no desitjades i és esterilitzar doncs aquests animals, dels quals, si tenen camades, no podrem fer-nos responsables. No?
Efectivament. Després d'aquestes camades no desitjades, tenim el fi de la temporada de caça, els problemes de comportament dels animals, i els problemes econòmics han deixat de ser la principal causa d'abandonament declarada, no? Han passat d'un 25% a un 6%.
Sí, aquí doncs els efectes, diguéssim, no? Aquesta conjuntura econòmica, no? El que passa a la societat, lògicament, té repercussió també en el que passa amb els animals i, per tant, també en els animals que arriben doncs, abandonats a les protectores. No? També veurem... De fet, les raons econòmiques també sempre estan en aquestes primeres posicions. Pot passar que altres raons, com en el cas de les camades no desitjades o que el fi de la temporada de caça diguéssim, pugi i, per tant, també, d'alguna manera... porti que aquestes raons econòmiques tinguin, diguéssim, una posició com menys rellevant, no? Però sempre estan en aquestes primeres posicions com un motiu, uh-huh, doncs, per donar l'animal a cedir-lo a la protectora.
Laura, imagino que hi ha estratègies, crec que 4, que són importants per prevenir i minimitzar les xifres d'abandonament d'animals de companyia. Podríem començar parlant del microxip?
Sí, de fet, molts animals que arriben a les protectores arriben perquè s'han perdut. I la millor estratègia, la millor fórmula perquè aquest animal perdut, que no ha sigut abandonat, pugui ser retornat a la seva família és que estigui correctament identificat. En els casos en què està així, està correctament identificat, aquest animal té fins a 5 vegades més possibilitats de ser retornat a la família que si no té el microxip i que, per tant, doncs, no hi ha possibilitat de trobar-li, no?, la seva família. Mm-hmm.
Després parlaves abans de l'esterilització. També parlem de l'educació i després de l'adopció.
Sí, l'educació és bàsica, i no només quan són cadells, no? Hem de pensar que en qualsevol moment, quan comencem a conviure amb un gos o amb un gat, és el moment d'educar-lo. I hem de tenir en compte que haurem d'invertir doncs, una sèrie de temps, no?, i de recursos perquè aquesta... per fer aquesta educació, però que també hem de pensar que ens portarà uns beneficis en la convivència, no? I per tant, val molt la pena poder doncs, invertir aquest temps.
Sempre està bé, Laura, remarcar-ho, sempre ho fem, la tinença responsable. Quan comprem o adoptem un animal, hem de pensar que ha de sortir 3 cops com a mínim al dia, que ha de menjar, que ha d'anar al veterinari, que hem de tenir cura d'aquest animal... Tinença responsable davant de tot.
Clar, correcte. Quan fem aquesta reflexió, és important que no ens deixem portar per l'impuls, que no ens deixem pressionar doncs, a vegades no? per l'entorn, per els nostres fills, també pot ser, no? que ens demanen un animal a correcuita, no? sinó que aquesta reflexió també val molt la pena que invertim temps en fer-la correctament, en fer-la en família, en informar-nos de tot el que implicarà tenir un animal de companyia amb nosaltres. I això farà que després la convivència i el vincle comenci amb una base sòlida i faci que tots el disfrutem més i que quan hi hagi problemes o coses a resoldre, doncs tinguem una bona base més robusta per poder fer-hi front.
Laura, jo quan veig un animal abandonat penso, què li deu passar pel cap a aquella persona que està abandonant un gos o un gat?
Doncs jo crec que hi ha una petita part, o hi ha una part, diguéssim, d'aquestes xifres d'abandonament o d'aquests animals que arriben, que probablement no hi ha altres sortides. És veritat que hi ha un percentatge, diguéssim, de convivències impossibles. El que nosaltres sempre diem és que abans de deixar-lo al carrer, que això sí que no té justificació possible perquè estem posant en risc la vida de l'animal, busquem alternatives. Busquem una família d'acollida, una família adoptant, que sí que es pugui fer càrrec d'aquest animal, perquè a vegades potser la convivència amb nosaltres no és possible per raons de pes, però que en un altre context, en un altre entorn o en una altra família sí que pot tenir una oportunitat.
Efectivament. Ell mai ho faria. Aquest eslògan ha arribat per quedar-se des de fa uns anys, eh?
Sí, nosaltres vam començar per aquí, diguéssim, el següent any de que naixia la Fundació i ja llançàvem aquesta campanya, ell mai no ho faria, no l'abandonis, i realment avui dia està molt encara no, a la ment de la gent, ha quedat doncs, com una campanya important per conscienciar contra l'abandonament d'animals.
L'amic fidel que mai t'oblidaria, mai et abandonaria, sempre està al teu costat, passi el que passi, són els animals de companyia, gossos i gats. Tant de bo que aquesta entrevista hagi servit, Laura, perquè aquella persona que estigui pensant en abandonar la seva mascota, el seu animal de companyia, que s'ho pensi, que són éssers vius i que senten. Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity. Gràcies.